I amb aquesta informació hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 10 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu Xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Xiu-xiu, Anna Marga Cifra en el control tècnic i ha arribat el moment de la setmana de conèixer...
Gent que fa coses.
I avui, qui fa coses és la ballarina Francesca Busquets. I doncs sí, avui parlam de dansa, de les balees de Sant Petersburg, de disciplina, d'estètica, i també de la part manco glamurosa del ballet, les sabates que s'han de cosir, els assajos infinits i aquella adrenalina que no te deixa dormir després d'una funció.
Un món sense dubte desconeguts, però que ara descobrirem una mica de la mà d'ana Francesca Busquets. Francesca, benvinguda, xiu, xiu.
Hola, bon vespre, xiu-xiu, moltes gràcies.
A tu, Francesca, perquè això és la secció gent que fa coses, i tu fas una cosa molt important, però a més també tenim una altra secció en aquest programa, que és Yanks pel món, i avui és un mix, perquè, Francesca, des d'on te sentim?
Ara mateix des de Sant Petersburg. Una mica en fora.
Una miqueta en fora, exactament. Però és que, bona, ets ballarina mallorquina del Mikhailovsky Ballet Theatre de Sant Petersburg i també, ho direm, la directora de la Gala de Dansa de Ballarins de Mallorca, que el pròxim 11 d'agost tornarà al Castell de Bellva amb la seva tercera edició.
Sí. Francesca, què li diries a algú que no té absoluta idea de ballet, com jo, per exemple,
i
mateixa?
I jo mateix, també.
Què li diries? Com ho explicaries? Quina és la teva feina, el teu ofici?
El meu ofici. I doncs, és molt senzill, en realitat, però és així com a molt especial o algo diferent, però realment el que feim és preparar el nostre cos amb una tècnica específica que tenim, de moviments que utilitzam després per al repertori que mos demanda cada ballet, per dir-ho d'alguna manera així ràpid, i entrenam per poder entrenam per poder preparar el cos perquè els moviments siguin el més perfectes possibles. I pel vespre normalment tenim una funció i els assajos que durant el dia tenim que preparar perquè aquesta funció, el que he dit antes, sigui lo més, que tingui la millor qualitat possible.
Bé, tu has dit que no era cosa especial. Jo, perdona que ho posi en dubte, Francesca, perquè, bé, ho han dit, tu vius a Sant Petersburg, ets ballarina del Mikhailovsky Ballet Theatre de Sant Petersburg, i m'han dit que ja ets com una estrella de la faràndula. Que tu surts d'un carrer i la gent te demana fotos. És així?
Man, depèn del dia. però en general, jo personalment, m'ha passat més en el, més que pel carrer, en els supermercados, allà on vas a fer la compra, a les botigues, que bàsicament mos veuen amb el pentinat i amb els cabells i mos diuen, ah, sou ballarines d'aquí del teatre, i llavors demano una foto o bueno, un autògraf, no m'ha passat, però fotos sí.
Clar, sens dubte, és molt diferent, imagines, públic de Sant Petersburg i és públic de les Balears, però clar, també tot s'ha de posar en context com és viure ara mateix a Rússia, Francesca.
Bueno, hi ha dues parts de la història, perquè per una part aquí la vida és totalment normal i tot funciona en normalitat i tot va aparentment bé, però després te topes que no pots fàcilment sortir, que necessites com a estranger molta burocràcia, molta seguretat aquí, que també és algo diferent a Balear, Espanya, seguretat per tot, que també te crea a vegades una sensació de què està passant aquí, no?
Tu quan fa que vius allà?
2 anys i mig.
Quan ja havia començat la guerra, vares decidir anar a viure allà, què en pensaves?
Sí. Honestament, en aquest sentit, pensava que la dansa no entén de guerres. O sea, i al final és el millor puesto que hi ha per ballar dansa clàssica, desafortunadament, a Rússia. Desafortunadament ho dic perquè, clar, aquesta guerra no... fa tot molt més difícil, especialment les parts que la sofreixen. Així que va ser una decisió difícil.
Clar, perquè com se percep el ballet allà a Rússia?
El ballet és més important que per nosaltres el futbol, quasi. És un símbol de... Sí, és algo molt extrem. És algo molt extrem perquè la gent realment li apassiona, les nostres funcions estan sempre plenes, les entrades són molt cares, en el sentit que la gent popular hi va perquè realment ho estima, i hi ha una també hi ha per part dels mestres i els nostres directors, que són els que mos preparen, hi ha una rigorositat perquè tot estigui com té que estar i no deixar passar ningú detall que no sigui de màxima qualitat, que no me fa un ballet, no? Com diria nosaltres. No, o sigui, té molta, molta, molta precisió cada part que tens que ballar, i això a mi personalment m'omple el cor perquè balles cada vegada amb més qualitat.
Clar, Francesca, per una persona ballarina de ballet de la Champions League, perquè mos entenguem, és a dir, que jugues a primera, a primera fila i ets titular, què és la perfecció per tu, Francesca?
Mira, la perfecció és cada vegada que puges a l'escenari fer un poc millor que la vegada anterior. Això seria la contestació.
Sempre que davalles d'un escenari, estàs satisfeta, contenta?
No, desgraciadament. No, però intent veure el costat positiu per poder anar a dormir. Perquè si no estic com aquest braç no t'ha sortit bé, aquí estaves massa girada, la cama la tenies massa... I, clar, si me començ a posar amb aquest pla, no m'adonc. I el que faig és que normalment revises vídeo de l'actuació el dia després per poder anar a dormir tranquil·la, i així no estic obsessionada de com ha sortit l'espectacle.
Home, imagina que deu funcionar sota... Clar, si ets són tants... Demanen tanta precisió, perfecció... Home, no deu ser fàcil jugar sota... ballar sota tanta pressió. Vos deu passar a tots i a totes.
No. Mira, és la part més complicada. Lidiar amb els nostres jefes. Lidiar amb ells, perquè són molt exigents, i, clar, ells, les maneres europees, no les entenen. O sigui, ells... Diguem que per un espanyol t'estan fent bullying constantment aquí.
Mare meva.
Però per ells és normal. Per ells és... O sigui, però jo entes que no és que ells te fain bullying, volen que siguis millor, el que passa que les maneres no són les nostres.
Molta pressió, molta pressió, sense dubte. tens equip? O sigui, estàs acompanyada ja? Te sents tota sola?
No, tota sola no me sent, perquè tinc un grup de companys que són meravellosos. També és veritat que aquí a Rússia hi ha molta... La gent s'ajuda molt entre els companys, també la meva germana viu també aquí, també fa feina en el teatre, així que tota sola no me sent. Sí.
Això és fantàstic.
Totalment. I després has dit una cosa molt interessant, que es dius que el ballet és popular. Vull dir, en altres, per ventura, aquí se percep com una cosa més elitista, com per ventura també podria passar amb l'òpera. No sé si allà arriba a tothom el ballet i és percebut com una cosa extraordinària per tothom.
No, és percebuda com algo que tothom té accés.
Uh-huh.
Sí, i que tothom sap, o sigui, tothom coneix el que és ballet, tothom té ballerí, tothom té mig ballerins, és una professió molt, a més, molt estàndard tampoc, però és una professió molt normal, no gens elitista i té una educació, té un reconeixement, té un prestigi i no veuen com algo més especial. Quan t'he dit en els principis, perquè aquí se viu com algo que és perfectament normal.
Mm-hmm. Xerram amb Francesca Busquets, ella és una ballarina illenca en el Sant Mikhalovski Ballet Theater de Sant Petersburg. I ja aterrant a les illes, Francesca, tu on vares començar a ballar ballet aquí, a Mallorca, imaginem?
Aquí a Mallorca, la meva primera escola va ser l'Escola Municipal de Música i Dansa d'Esporles. Jo vaig néixer a Banyabufar, però en els 4 anys vàrem anar a Escola Esporles i després vaig continuar en el Conservatori de Palma. Uh-huh. I va ser la meva primera... Mes primeres... sí, uh-huh. Passes.
Mai millor dit. I ara ets directora de la gala de dansa de ballarins mallorquins que torna dia 11 d'agost en el Castell de Viva. Explica-mos en què consisteix aquesta gala.
Sí. Aquesta gala és un regal per tots els ballarins que som nascuts a Mallorca, perquè té la particularitat que no se sol trobar un espai escènic on tots podem estar junts. I la gala és l'oportunitat per reunir-nos i poder compartir la dansa i l'experiència que cada un està desenvolupant.
Clar, hem de pensar que és a dir, aquí, dia 11 d'agost, confluiran en el Castell de Bellver els millors ballarins que tenim repartits arreu del món, que se troben allà mateix en aquest escenari, que és meravellós, per compartir amb nosaltres tot el que saben i que no poden gaudir sempre perquè són altres punts del món.
Perquè són internacionals.
Exactament. Jo no sé, Francesca, que te genera més emoció o més nervis actuar davant gent que no coneixes de res o davant ton pare, davant ta mare, els teus amics?
Ai, és molt bona pregunta. Amem, te vaig ser 100% sincera. Sí, sí.
200% sincera.
100%... Sí, te vaig ser 100% sincera. No tindré la pressió, diguem, laboral que tinc a Sant Petersburg, perquè aquí realment te pressionen que no pots respirar. I clar, aquesta pressió me fa estar molt nerviosa, però... A la vegada, a Mallorca, el tenir la família, estic segura que també estaré molt més emocionada i aquesta emoció me farà estar més nerviosa. Mm-hmm. Així que jo crec que serà nervis els mateixos, però de diferent manera.
Serà molt especial perquè a les illes tenim molt, molt de talent pel que fa a la dansa clàssica. Per exemple, na Mar Bestart, que deixeu-me dir que jo la conec personalment perquè la vaig visitar a Nova York quan s'estava formant allà com a ballarina. Podeu recuperar a Illencs pel món a la carta. Que ben duit, Xavi.
Sí, no, és que ets molt bona.
Idò, tenim un missatge de Namà, a veure com us conta.
Hola, som Namà Bestart, ballarina s'òpera estatal de Varna, a Bulgària, i torno a Mallorca per participar, ja per tercera vegada, a la gala de ballarins mallorquins. Enguany ballaré dues peces de repertori, Don Quixot i Diana Acteó. Com cada any, serà un esdeveniment especial al Castell de Bellver i una oportunitat única per veure dansa en viu. Així que us convido a tots a venir.
Fantàstica, Mar Bestart. Molta sort a tots els ballarins.
Queden entrades encara, Francesca?
Queden algunes, sí, però s'estan acabant molt, molt ràpid, així que bé. Ja és dia 11, encara queda.
Va, ja és dia 11, però... encara queda una estona.
Sí,
per la bona.
Sí, sí. 11 d'agost.
Queda una estona, però bé, les entrades en guany, la veritat, estan...
Que bé.
Estan volant.
Un èxit, idò. Ara, Francesca, prepara't, perquè no te posarem tanta pressió com a Sant Petersburg, però una mica, perquè farem un joc.
Que bé.
Efectivament, una ronda ràpida. Has de respondre al primer que te venguin els caps sense pensar gaire, que si no apareixerà, clar, una roda de premsa i no volen que apareixi això. Molt bé, Francesc, Mem, un objecte imprescindible dins sa bossa d'assaig.
Una botella d'aigua.
Molt bé. Una cosa que sempre fa mal en acabats assajos?
S'escana.
Què és el que més sorprendria en el públic si pogués entrar 5 minuts al camerí abans d'una funció?
Lo molt que mos queixam.
De què vos queixeu, per exemple?
De que estem cansades.
Ballet alegre o tràgic?
Alegre.
Sant Petersburg a l'hivern o Mallorca a l'agost?
Mallorca a l'agost.
Una mania o ritual abans de sortir a escena? Pot ser que no n'hi ha.
Sí, és que en té moltes.
Ah?
Posar-me
sempre... Sí, més o menys, eh? No, no crec que tantes com ell, però bastantes. Per exemple, posar-me sempre bastanta resina a les puntes per assegurar-me de que no patin. Això és molt important.
Molt bé. Una cosa molt de que teva que enyores quan ets a fora...
Has tombat de mon pare.
I la gala de Bellva en tres paraules. Defineix-la.
Alegre, única i familiar.
Molt bé.
Idò, ja sabrem, Francesca Buscot, moltes gràcies per atendre'ns. Una ferrada forta a Sant Petersburg, amb la teva germana també, que mos has dit que la tens a ella, quina sort. Dues illenques aquí a Rússia, suportant el fred, tot bé, i altres coses, per desgràcia. Tot per un amor que es ballet dansa clàssica. Gràcies, Francesca, i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, una abraçada.
Una altra, que vagi bé.
Adéu, adéu.
Adéu.
Ja sé que
ja som a Rússia i tot en sa veritat. Una rasta insuperable a Rússia. Ahí viu sa gent en 0 graus, se congelen i s'aguanten. Dues quarades de sucre.
IB3 Ràdio és diversió. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de sa Qualcada. Vos esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe des primer toc de Fabiol.
Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
Xiu, xiu.
Mira, continuem a xiu, xiu, i ara toca a Mònica Borràs. Però no és.
Què faig? Ara puc agafar... Vols agafar no el micròfon inalàmbric i vagi cercant a Mònica Borràs?
Ostres, sí, però no sé com ho podem fer, això.
Ho vols viable, Marga, si fes contra el temps? Està mirant amb una cara de te mataré,
sí,
Xavi.
Sí, sí. Bé, crida-la des d'aquí. Mònica, Mònica...
Oye, no. Siri, llamar a Mònica Borràs.
A veure, mem. Sona. Va bé, no, Siri?
Sí, va bé, no, Siri. De quina manada. Telèfono, mem.
Posa l'alta veu.
Ah, no, veu, Mònica Borràs... Ah, sí, perquè tinc un altre nom, m'haig
equivocat. Ai, per favor, vinga. La telefon jo.
Va.
A veure, mem. A veure, mem.
Eh?
A veure.
Mem.
L'estan telefonant. No contesta.
Marga, si per favor, puc agafar el micròfon inalàmbric i anar cercant a Mònica Borràs?
No ho sé, jo.
Ah, no, però no ho sentiré.
Bé, teníem una cançó preparada, Marga, posa-la, posa-la, mentrestant esperant a Mònica Borràs. Vinga, va. Això mateix, estem cercant a Mònica Borràs per la redacció perquè li toca secció i no és. Xavi Oliver ha agafat el micròfon inalàmbric i l'han
anat a cercar. Ara ja estem arribant, Mònica, escolta, ja podem entrar ja.
Ja l'has trobada.
Aquí tot estem.
Sí, sí, no, vine, vine, Mònica, va. No, perquè ni no passava pena, perquè no sabia on eres, però bueno.
On
Marga, gràcies per...
On sou, on sou, vosaltres?
No, estem a punt d'entrar, Mònica.
Què heu hagut de fer ara, mentre esperàveu?
Hem hagut de fer, no? Xerrar una mica.
Hem hagut de tirar una cançó.
Vinga, encara som a la porta.
Vinga, no passau, passau. Passau, perquè això... Mònica Borràs, t'esperàvem. Ara te saludarem com toca. Ja sabeu que na Mònica sempre mos du aquell...
Aquell gran moment.
Mònica, on eres? No, va plena de papers... I no m'ho has sentit, que començàvem, hem començat sense tu.
No vas sentir. Per a mi era fa 2 minuts, era aquí, i llavors m'he anat
a
mirar a veure les teves telefonades.
T'han telefonat i tot.
Vaja, vaja, vaja. Però bé, tanmateix, el tinc en silenci, o sigui que no vas sentir.
Com a bona periodista radiofònica, el mòbil sempre en silenci. Molt bé, Mònica.
Què tal?
Ja està, arriba tranquil·la.
No, ja som aquí. A més, el tema d'avui dona per molt. Mm-hmm. No sé si mos bastarà avui o li hauríem de dedicar un altre espai, però bé, com
tu
que...
Tu com andes?
Anem a ubicar-nos, si voleu, en la primera cançó de totes. Segurament si sabeu de què parlarem.
El sol ilumina
al estadio. España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas.
Per favor, ja, que passo doble.
És total,
eh?
Brutal.
Idò, no ho sona gens, no? No l'heu escoltat mai.
No.
Idò, la gent que l'any 82 ja funcionava, recordarà aquesta sintonia, com la sintonia des Mundial d'Espanya 82.
Com canvien els temps, eh?
Brutal. Ha canviat tant. De fet, és un tema superinteressant, perquè encara que mos sembli que va ser un Mundial, clar, Espanya no va arribar molt en fora, i era l'any 82, vull dir, Franco havia mort l'any 75, el 78 ja va començar eleccions, hi havia una cosa, però realment el 82 era una democràcia molt, molt jove. I s'havien de fer i renovar moltíssimes infraestructures per aconseguir la seu del Mundial de Futbol, que a més va ser com un poc preludi del que després seria l'Expo de Sevilla i també les Olimpiades de Barcelona 1992, 10 anys després. Però, de fet,
nos estàvem obrint el món, però no en l'estil musical.
No,
en perquè el Paso Doble era molt...
Bueno, espera, perquè tu no saps de cançons
Franco
que se varen fer des Mundial, de tot, sobretot cançons molt torteres, també ho han de dir. Avui en tenim alguna. Bé, aquesta que sentim amb en Plácido Domingo era simne des Mundial, amb aquest Pas Doble, com heu dit.
Simne es... d'Espanya en el Mundial.
Simne del Mundial d'Espanya 82.
Però el Mundial se va fer a Espanya.
Clar.
Ah, perdoneu. Ja no ho sabia.
Que fort. Idò,
no ho sabia,
idò,
no ho sabia.
Va ser un Mundial
ai,
que se va fer a Espanya.
No,
no, no. La veritat és que aquell any Espanya va fer molt d'avanços. Va ser sa...
Ai, doncs sí que ho varen fer bé, però això...
Ho varen fer bastant bé. Va ser sa 12a edició del Mundial que se va fer a Espanya amb un nou format on, en lloc dels 16 equips que jugaven fins aleshores, se van afegir 8 més i se va arribar a 24 participants, que crec que és el que se manté avui en dia. O sigui que aquell any va ser el primer que se varen incorporar més equips. Va tenir lloc entre el 13 de juny del 82 i l'11 de juliol. De fet, se va establir aquest nou format d'equips i també era, com havien dit ara fa un moment, el primer gran esdeveniment internacional d'ençà de la mort d'en Francisco Franco. De fet, se van renovar moltes infraestructures, el govern d'Espanya va invertir moltíssim i algunes, com dèiem, se varen reutilitzar també a les Olimpiades del 92. Se va fer una campanya amb molt d'èxit, vull dir, tothom en aquell estiu mirava el Mundial. La decepció va ser que Espanya, com dèiem, no va arribar molt en fora i, clar, això vulguis o no, t'aixafa un poc. Però hem de dir que se varen adaptar 17 estadis a 14 seus diferents i es van equivar amb moltes anècdotes. És vera que Espanya ja s'havia presentat en dues ocasions, que era el 1930 i el 1966. De fet, va ser el primer Mundial que se va fer aquí i que, a més, jo, clar, era molt petita, ara batalletes, per al 78 el Mundial se va fer a Argentina, que és el primer que jo record. Jo tenia 8 anys, el 78. I clar, era molt petita. I és vera que ja... clar, te quedes en tots aquests noms, no? De fet, en Maradona va debutar en el Mundial 82, després va ser una estrella mundial, que això sí que ho sabeu, no?
Sí,
això
arriba, Mònica.
No, no, però
que podria ser que no, podria ser que no. Però... per mort de la meva ignorància, podria ser que no sabés qui és en Maradona.
Maradona, jo estava enamoradíssima de Maradona.
Ah,
sí? Diego Armando Maradona.
I aquell any va ser brutal perquè varen publicar a una revista alemana una foto de Maradona nu que se dutxava.
En pèl.
En pèl.
O sigui, ja
i
està.
I tu te va agradar, amb 8 anys.
Jo tenia una excitació de... Ja, no, ja veus. Vull dir, però clar, senties que hi havia allò i ho volies veure, igual que clar, ses pepes que aixeca't sa falda o mires que, que avall de sa roba. I de res, sortia allà en pèl, tampoc se veia massa cosa, ni gros ni petit, ni... No. Se dutxava, senyor, ja està, no? Però
vol dir que se veia tot.
Se'l veia en pèl, sí, exactament, així un poc de costat.
Maradona,
Maradona. De fet, Maradona no havia entrat en el Mundial d'Argentina 78. En aquell moment el seleccionador trobava que no hi havia per tant, però llavors en el Mundial d'Espanya és on va destacar, va fer alguna jugada d'aquestes que va travessar pràcticament tot el camp sense que ningú li llevat la pilota, no? Va ser brutal, i varen participar diferents països, ara no els he dit a tots, perquè són 24, però és vera que hi va haver moments històrics que donen per parlar molt. La final se va jugar al Santiago Bernabéu, a Madrid, i varen jugar Itàlia i Alemanya Federal, podríem dir, perquè en aquell temps encara hi havia ser dues Alemanyes, la República Federal i la Democràtica. Llavors, la Federal va jugar la final, però els italians varen guanyar, i a més va ser el Mundial de Paolo Rossi.
Aquí no rip.
Idò va ser un gran descobriment, tothom. A més, Itàlia enguany no juga al Mundial.
Ah, no?
No, no se va classificar, i molta gent li sap molt de greu, perquè Itàlia o Argentina són seleccions de les que tenen més aficionats, no? Fins i tot fora dels seus propis països.
Ja sí que són dolents, que no se van classificar.
No se van classificar, molt enguany no s'han classificat.
Demana,
Itàlia.
Demanarem a Marta.
Sí, sí, perquè igual que Kosovo, de Muriqui, també diuen que s'hauria d'haver classificat.
És que Muriqui...
Ara pareix que sé molt de futbol.
No, però és que són nosaltres que ens sabem molt poc.
No, jo tampoc vos penseu. Però bé, tercer i quart lloc va ser per Polònia i França. Polònia va guanyar per 3-2 a França. Però res, curiositats. El màxim golejador va ser en Paolo Rossi, d'Itàlia, amb 6 gols. El millor porter va ser considerat el d'Anglaterra, que era en Peter Shilton, el millor jugador de tot el Mundial, Paolo Rossi. També altres curiositats, se van marcar 146 gols en 52 partits, i també, curiosament, ara arribarem en això, se va fer servir una pilota brutal que tenia... Ara ho trobaré, espera, no me vull adelantar a dir-vos aquestes coses.
Ara no sé d'aquesta pilota.
Ara vos, és que és molt interessant. També se va criticar molt un pacte de Gijón que se va anomenar, perquè és allà on varen jugar, entre Àustria i Alemanya, perquè varen fer una mangarrufeta. Que és que sabeu que Alemanya bastava marcar un gol perquè tots dos països, Alemanya i Àustria, se classificassin i un altre d'Àfrica quedés desclassificat. O sigui que Alemanya començava a marcar un gol i després ja no varen jugar res.
Ostres.
La gent els va pitar.
Home.
Va ser un escàndol.
No pot ser això.
I arran d'aquí sempre se juguen els partits a la mateixa hora. Els partits de la mateixa categoria. Perquè no passin aquestes coses i no sàpiguen, per exemple, ara se fa encara a la final o en els principis, quan se juguen la promoció.
I si va veure els dos partits?
I d'hora d'anar canviant de canal, t'aguantes. Va ser el primer Mundial...
Moltes gràcies.
Abans va fallar un penalti, que va ser un senyor que nom Antonio Cabrini, un italià, va ser el primer futbolista en fallar un penalti.
Però amem. Fallant penalti d'aquest Mundial o de bon?
Sí, història dels Mundials.
Ah, sí?
El primer penalti que se va fallar... Bueno, això ho he trobat...
No, que sí, no t'estic discutint.
No puc jugar damunt la Bíblia perquè no me'n record. Però bé, també hi va haver un jugador el més gran, Dinotsov, que va ser el més gran i que en aquell moment, en guanyar la Copa, tenia 40 anys i 4 mesos. Ara, per exemple, en Cristiano Ronaldo ja en té més, en té 41, no?
En té 41, sí.
També hem de dir que aquell any va ser el primer que la FIFA va lliurar els premis que ara són tan coneguts i habituals com el Balón d'Oro o també la Bota d'Or.
Això quin any era?
82. El Mundial d'Espanya. Llavors...
És que va marcar camí.
Va marcar molt de camí. Va ser el primer Mundial en el qual varen participar països dels 5 continents. A més, curiosament, en aquell temps hi havia una guerra entre per les illes Malvines, entre Anglaterra i l'Argentina. I curiosament, durant el sorteig dels grups, sembla que Escòcia i Argentina diuen que per una errada van ser separades des bombo perquè no entrassin en el mateix grup que Anglaterra.
Però per una errada, idò.
Diu, per un costat diuen que és una errada, però per un altre diuen que va ser premeditat. Vull dir que...
Podria ser. Per evitar conflicte, no?
Exactament. És vera que hi va haver un moment també molt criticat, que va ser durant el partit entre França i Kuwait de la primera fase, en la qual se va produir una situació estranya. I és que després de que els francesos marcassin un gol, un xec kuwaití, que nomia Alamat al-Jabir al-Sabà, va entrar en el camp a reclamar a l'àrbit, a protestar a l'àrbit. I l'àrbit, que era rus, sembla que va dir que sí, o alguna cosa així va passar. Però després d'això, la FIFA va expulsar en aquest àrbitre per passar pastupa en aquest sentit. Això era vera que va passar a l'estadi José Zorrilla i varen canviar, sí, la decisió de l'àrbit. Un altre moment curiós va ser que Hongria va ficar 10 gols a El Salvador. De fet, Espanya... El primer partit, igual que ara, vareu veure el primer partit d'Espanya, sí, que va ser un poc avorrit.
El vam veure des de la redacció. 0-0.
Ja.
0-0. Sí. I d'aquell any, 82, Espanya va empatar amb Hondures el primer partit, un empat a un. Ara veure que en aquell temps Espanya no hi confiava massa. El 2010, quan Espanya va guanyar el Mundial, ara veure que a l'inici tampoc se confiava massa. I arran d'aquí es veure que Espanya ja havia guanyat una Copa d'Europa i ja varen fer moltes coses. Però anem amb la música. Voleu un pot de música?
Han
sentit en Pepe da Rosa? I d'on hem escoltat una sevillana d'en Pepe da Rosa, que tenia unes lletres... Vinga, sabeu ballar sevillanes?
Sí, nines, de fet, sí. En balla cada...
En ballar, mare, sí. Jo en sé un poc.
Ara,
vinga.
I
d'ara, aquesta és la visió de Pepe da Rosa del Mundial 82.
Se me ocurren unos trucos por si valen pa' ganar en los mundiales. Pa' ganar en el mundial es necesario estudiar bien los caprichos del contrario y observarlo con mucha psicología. Y una vez que se conoce su manía, darle fuerte al adversario. Por ejemplo, de jugar con el inglés, que le gusta mucho el vino de Jerez, y el toreo mucho más que no lo ignoro, pa' liar lo que les cante el cordobés, ella come cola de toro. Con Holanda y Alemania no hay problema, que se puede utilizar mismo sistema, una juerga con Pérez y la polaca, un potaje de garbancho para la cena y esos cacas de la vaca.
Ei, ei, és bona aquesta sevillana. Olé.
Mira, Ninés ha pujat damunt la taula a ballar, de lo que li ha agradat.
Exacte, hem ballat un poc, eh?
Sí, un poquet.
Però bé, massa no en sabem, sí, però molt no mos en recordam. Idò, el que vorde de sa pilota, superinteressant. Sa pilota se deia Tango Espanya, perquè sembla que Adidas la va enviar a cosir a Saragossa. Se va cosir a les presons, sabeu que a vegades a les presons se fan aquestes feines, i la curiositat és que li deien Tango perquè se va aprofitar o va agafar relleu més aviat del Mundial 78 d'Argentina, i és vera que aquesta pilota tenia una curiositat, i és que les costures se varen fer impermeables. Abans, quan se banyava la pilota, que era de pell, ostres, de cuir, la pilota pesava un animal ara.
No ho sabia.
I clar, els porters ho passaven malament per aturar les pilotes. I d'aquí va ser la primera vegada que varen fer que les costures fossin, en certa manera, impermeables per tal que la pilota... Clar, ara són superlleugeres, o no? Jo és que no he jugat a futbol fa molt d'anys.
Bé, supos que sí.
Però fan pinta de ser lleugeres. Però abans, en nins, les pilotes eren molt pesades. I és vera que quan plovia, allò no ho movia ningú perquè pesava molt. Però tenim altres curiositats del Mundial superinteressants. De fet, tinc un concurs.
Uepa! Uep!
I també tinc dues coses. En Naranjito, la mascota, sabeu com era?
Sí.
La recordeu?
En això sí, en això sí.
I com és que coneixeu el Naranjito?
No ho sé, és que el Naranjito és tan icònic que arriba fins i tot a dia d'avui dia.
Home, avui no, però tampoc són tan joves nosaltres.
S'han fet camisetes...
No, i a més hi havia molt de bars que se deien Espanya 82, Naranjito, molt a prop de Luis Sitjà, on hi havia Luis Sitjà a Palma, record que hi havia, no sé si era una escoleta que li deien també Naranjito. Mm. Alguna persona se'n recordarà. I també Naranjito, curiosament, té una història que han trobat avui. I és que Naranjito el varen crear dos dissenyadors de Sevilla. Aquests senyors feien feina a una agència de comunicació i se varen presentar un concurs en el qual s'havia de dissenyar aquesta maqueta del Mundial 82. Se varen presentar més de 600 i va guanyar el Naranjito.
Entre 600?
Entre 600.
Té com a cosa especial el Naranjito.
És que és entranyable, ja ho varen dir l'altre dia.
És que, a més, és un dibuix pla, vull dir, està fet a mà, no està fet per ordinador.
Exacte.
Està coloretjat a mà.
És que l'altre dia en Jordi Suárez mos va fer un reportatge d'allò que són les mascotes del Mundial d'enguany. Ah. I són absolutament digitals.
Clar.
I hi ha una gran diferència...
Brutal.
De com connectes amb les coses quan realment estan fetes a mà.
Sí, a mà. Amb una mica d'estima, també.
Com en Naranjito.
Sí. I de Naranjito i el Tango Espanya, que era aquesta pilota, eren els símbols del Mundial. És vera que el Mundial va tenir dues mascotes, una la va posar a la FIFA i l'altra era aquesta nostra. En Naranjito va guanyar en els altres finalistes que, atenció... Un finalista era un toro, un brau, que se deia... Toribalón.
Boníssima
idea. El nom no està gaire aconseguit.
Parlava departament de màrqueting.
Era una pilota amb cap de toro, diguéssim.
De toro, per favor.
Sí. I l'altra era...
I això va quedar en segon lloc.
En segon lloc i finalistes. I l'altra finalista va ser un nin torero, futbolista, que anomia Brindis.
Déu-n'hi-do.
Com diu aquell, Espanya va bien.
És a dir, alcohol... Toros i futbol.
És vera. Bueno, és taronja.
Tanta sort que va guanyar Naranjito.
Sí. I és vera que la història sempre m'ho recordaran, això. Aquest duel era entre aquests tres, però també hi havia aquesta altra mascota de la FIFA que se deia Sport Billy. A mi no me sonava gens. Però bé, en Naranjito...
Si va guanyar en Naranjito, no va superar ningú altre.
Ningú altre. Idò, com vos deia, aquest cap de toro, que se deia Toribalón, i també aquest ni mig torero, mig futbolista, que se deia Brindis. Però en Naranjito se va imposar, i de fet els creadors se'n varen endur 1 milió de pessetes, que en aquell temps era dobbers, però avui són 6.000 euros, clar. Que no estan de dobbers com era 1 milió de pessetes. Amb el temps, en Naranjito... se'l va criticar. Jo crec
que... Sí?
Jo crec que a ningú li va agradar Naranjito.
Què dius?
A ningú. El varen criticar moltíssim. Després, el 92...
El varen cancel·lar?
No, bueno... No se cancel·lava res abans, no. També t'ho dic. No se cancel·lava res. S'aprofitava. La gent s'aprofitava i ara veurem que hi ha 200 cançons que xerren del Mundial, de Naranjito, de totes aquestes coses. Després hi va venir en Kobe, de Mariscal, a les Olimpiades de Barcelona 92, sí. Que era el gos d'atura. Sí. Clar, hi ha molta diferència entre Naranjito i en Kobe, ja hi ha un vot generacional, podríem dir. Idò, Naranjito se va fer una sèrie, se van fer cromos, se va fer de tot. Tenia una lota.
Naranjita.
Na Clementina.
Ah!
Però també tenien un amic. Tenien un amic que era una llimona i que no mia...
Limoncello.
Citronio.
Citronio?
Clar. I després teníem els dolents de la sèrie, eren Thruspa, que era el dolent, i en Coco, o els Cocos, que eren els seus amics.
Tens raó, na Clementina. És vera que ara que ho dius, sí que me'n record que duia un llaç.
Sí,
no?
Sí.
I un vestit verd.
Se va fer una sèrie de 26 capítols, però també se van fer cromos. Els cromos de Panini, del Mundial. I també, curiosament, el cartell oficial del Mundial 82, a que no sabeu qui el va fer.
En Ibáñez.
No.
En Calatrava.
No. Un artista vinculat a Mallorca.
Miró?
Miró, molt bé.
Ah, sí?
Sí, senyor. Oh. Idò...
Molt bé, Xavi Oliver.
Molt bé, Xavi Oliver.
Molt bé.
I doncs Joan Miró va crear aquest cartell que se diu La Fiesta i que, clar, és molt mironià, i a baix posa Mundial 82 i ja està. Però és un cartell que encara se pot veure, se ven en aquestes plataformes.
Sí, sí, sí. Hi ha moltes camisetes també, se'n fan.
També, sí. I dels cromos...
Mare meva, sí que s'aprofitava quan ve tu dius.
És que no t'ho pot ni imaginar. De fet, he trobat una entrevista.
Amb... Ah, ja sé quin cartell és.
És molt, bueno, és típic de Miró.
Sí, 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 d'acord.
I de... he trobat una entrevista que li va fer Íñigo a Fantástico, o un d'aquests programes que ell feia, a José María Íñigo, mm-hmm, que era aquest senyor del bigoti, sí, que segurament heu vist, sí, alguna vegada, que ara ja sortia calb, sense bigot. Sí. Però en el seu temps era super, superxulo, hòstia. Mm-hmm. I de, va entrevistar...
Bé, era la veu d'Eurovisión.
No.
Ah, no?
Era Nuri Barri, crec.
No, era ell.
També?
Sí.
Pot ser.
Sí, sí.
I de...
Estic... pràcticament segura.
Sí, però... vale, no t'ho...
No, Bàrbara. El
que diu Inés segur que està bé.
No.
No, Bàrbara. Però què anava a dir? Els creadors eren dos senyors, un enlot i un enlota. Ella nomia Maria Dolores Salto i ell José María Martín Pacheco. Varen anar en aquest programa de Íñigo, uh-huh, i a fer una entrevista un temps després. I és curiós perquè quan Íñigo... Jo ara només he tret un fragment. Però quan Íñigo demana alguna cosa, contesta ell. I quan només ella contesta, quan li demana directament a ella. I això, Bàrbara, és una cosa que abans passava.
Ara, ara no també, passa.
Sí?
Ara també.
I d'ell fa una pregunta i contesta el senyor. Contesta el senyor, contesta el senyor, fins que li diu Maria Dolores, i tu què penses? I ella contesta molt breu. I llavors continua xerrant ell. I clar, estan un poc... decebuts.
Sí, és una mica incòmode.
Perquè, a més, expliquen un altre fragment que, per exemple, altres mascotes s'han arribat a explotar per 1.400 milions de pessetes. I ells se'n van endur 330.000 perquè se va xapar entre ells dos i sa agència de publicitat. I anem a escoltar-los, sobretot en José María Martín Pacheco, quan parla de sa situació i un poc de sa decepció que varen viure després de que guanyàs Naranjito.
Hombre, la verdad es que no. Ciertamente nosotros lo vemos quizá un poco como el hijo pródigo. Es decir, salió de nuestras manos y desde que salió pues no nos han vuelto a decir más nada sobre ello. Bueno, sí, nos han dicho bastantes cosas, ¿no? Y yo tengo que decir desde aquí que, desde luego, Naranjito no es JR de Dallas, ni mucho menos. Es decir, no es tan malo, ¿no? Yo lo defiendo porque, desde luego, ha sido nuestro.
¿Pero qué pasa? ¿Le han dicho auténticas
parodias? Uy, le han dicho de todo, ¿no?
No me digas.
Sí, además los autores... Y aquí se da una circunstancia que es muy curiosa, porque resulta que todas las críticas han sido para los autores, cuando yo creo que el comité ha sido el que ha elegido la mascota, y entonces a ellos debería de ir las críticas. Nosotros hemos presentado la mascota, hemos tenido la fortuna de salir...
¿Pero qué pasa? ¿No ha tenido ni un solo piropo el dichoso Naranjito?
Bueno, sí, algunos. Algunos, pero poco, ¿eh? Pero más bien poco.
M'encanta els conceptes culturals que surten en aquesta tall de bo, com, per exemple, ell, com és, de Dallas, no?
Diu, Naranjito no es malo, diu, no es JR de Dallas.
Això...
Com que diu, no és tan dolent.
Això, si no eres d'aquell temps, no ho entens.
No, i a més, diuen, clar, es, que se fiquin no en nosaltres, sinó en el comitè que el va triar com a mascota.
Mm-hmm. A mi, bé... Jo crec que va estar bé.
Bueno, en el seu moment no va agradar. No va agradar gens. I...
Pitjor que hagués estat en Brindis.
En Brindis
o en Toni Balón.
En
Toni Balón aquest també. Però bé, ara veure que se cerquen signes d'identitat, llavors va evolucionar també, després d'en Kobe, a Barcelona, a l'Expo de Sevilla, 92, també se va triar en Curro, que era com un...
Sí, com un gall, no?
No sé, però tenia era com un unicorni, també.
Mm-hmm.
No sé quin animal era. Però bé.
Això, les mascotes, és molt curiós. A cop i volta, les mascotes. Au, les escoles han de tenir mascotes. O el Mundial ha de tenir mascotes, l'equip de futbol tenir una mascota.
Ha de tenir mascota, dir, bandera, dir... colors...
Sí. Un himne.
Himne, sintonia...
Sí, sí, això deu generar comunitat, imagina, de qualque manera. No ho sé, envers la marca.
Però bé, avui han deixat el concurs per un altre dia. Però bé, jo crec que dona per una segona part del Mundial, si voleu.
Sí.
Bueno, Nina no és molt del futbol.
A Nina no n'hi ha gaire futbol.
No agrada gaire, però bé, ara...
Veure, no és el que és el com. Si ha d'haver concurs, sí.
Ah, hi haurà concurs. Teniu concurs, vosaltres?
Sí, tenim cine.
Ah,
te fa ganes?
Sí, però avui la sabré o no?
No ho sé, ja ho veurem.
Això vol dir que no.
Ja ho veurem.
Vol dir que són actuals.
Estos son maquiavelismos personales sin que falte la finura y cortesía. Un poquito de salero y picardía y ganamos los mundiales.
Lletres Ràdio és humor. Torna la campanya de bons de producte local.
Una oportunidad para omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu, xiu.
I si sona aquesta sintonia és que queda poc programa, però mos acomiadarem fent una endivinada. De qui endivina la pel·lícula? 971-13-99-00. Si voleu participar en directe, podeu telefonar. La Marga Cifre vos agafarà el telèfon. 971-13-99-00. En les pistes que mos donarà en Xavier Oliver.
Va, una endivinada. Començarà amb quin plat menges a voler i tot... I no, quin plat? De quin plat em menges a voler i se l'entorna a dur tan ple com abans de començar?
Torna.
Quin plat hi ha que tothom en menja bola i se l'entorna a dur tan ple com abans de començar? Mònica Borrarà, alça sa mà, i és on?
Olives.
Ah, no, però seria
per
bona.
Són pets... Perquè s'enduen espinyols.
Ah.
Mm, però tan ple, és a dir, n'hi ha tant com abans de començar.
Se gana.
Es que era gols.
Ah.
Ah.
971-13-99-00. Si voleu jugar, endevina la pel·lícula en les pistes que mos donarà en Xavi Oliver. Vinga, primera pel·lícula.
Va, un musical de principis dels 200... És broma, és que jo estic equivocat. Dels anys 2000, des 2000, guanyador de molts premis. I escoltarem una de les seves cançons més conegudes, però a l'inrevés. La Inés diu que ho sap. I la Mònica?
Jo no.
Fa que no. Dues dones aprofiten una desgràcia per fer-se famoses cantant i ballant. Molt bé, Mònica i Inés. Ha anat fatal, anava de xula. Anava de xula i ha posat La La Land i no és La La Land. Molt bé.
Bé, però jo vull que cridi qualco.
Home, jo també.
És que no vull
endevinar
en altres.
99-00.
9-7-1.
13... 99-00. Men, dues dones acusades d'assassinat es converteixen en el centre d'atenció dels mitjans de comunicació. Amb l'ajuda d'un advocat molt hàbil, intenten transformar el seu judici en un espectacle i aprofitar la fama per aconseguir els seus objectius. I si vols dir que du el nom d'una ciutat dels Estats Units, ahir surten Catherine Zeta-Jones i René Zellweger. Com es pronuncia?
Zellweger.
Zellweger. I hi ha molt de jazz i moltes plomes? Tic-tac.
I també
no, ja ho endevinant la Mònica.
Sí, però tu no.
Jo no ho he dit, però...
Bé, i de com es telefoni, col·lo
que també és una obra de teatre.
Exacte. Va, Mònica,
és
continua.
És molt fàcil.
És molt fàcil. Ho deim a la una.
No, és a dir, amb aquesta pista... Va. Menys i telefona a col·lo.
Però has de donar incentius. Si necessites incentius, què guanyarà, nines?
Una visita a IB3 Ràdio, i és real, perquè ha guanyat, ha telefonat gent, ha guanyat i no han vengut. Veniu, veniu, perquè és de veres. Una visita guiada a IB3 Ràdio. Amb en Xavi Oliver.
Exacte, jo estic encantat.
És que, quin millor guia? Vosaltres no ho vi mai en persona, en Xavi. És Inés... espectacular.
No, no és bueno, no m'acosifi.
Fa dos metres.
És bueno.
No te cosifi, perdona, no t'equivoquis.
No, no, el de faig és dos metres.
No, i de no, què fas?
Faig 93.
Oh, xulo! Bé, de 9-7-1-13-99-00, va. La pel·lícula és...
És... Mònica?
A Chicago.
A Chicago! Roxy, who says that murder's not an art? Simo, vinga, fent-se darrere, tenim una telefonada, a veure mem, si mos la passa molt ràpidament. Hola, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Amb qui parlam? Amb
Anna Maria.
Hola, Maria, des d'on telefones?
Estic al Gaida.
Al Gaida, molt bé, beníssim. Maria, estàs disposada a jugar amb nosaltres? A veure si endevines aquesta pel·lícula.
Vinga.
Molt bé. Pel·lícula romàntica dels anys 90, algunes escenes que absolutament tothom recorda i sa banda sona a l'inrevés, Maria, és aquesta. Ai, perdona, que he anat...
És que no, està enrevent moltes telefones.
Molt bé. Maria...
Romàntica.
És romàntica. És una dona que intenta refer la seva vida després d'una tragèdia, però comencen a passar coses estranyes. No sé si... Imagines qualque cosa, Maria?
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 Ha fuit.
Maria...
Bé, ha fuit,
ha fuit. Com es títol d'aquesta pel·lícula, que és... Mònica?
No, no ho sé.
Ah, Ghost.
Ah, Ghost.
Escolta, no tenim més temps. Maria, molt greu, t'hem perdut, sí. No sé què ha passat. També teníem una altra telefonada, perquè sap què passa? Que he dit que en Xavi Oliver feia quasi 2 metres i la gent ha començat a telefonar. No és de bromes.
Bé,
Maria,
torna
a telefonar el pròxim dia perquè necessitem que mos resolguis qualque pel·lícula. Gràcies, Mònica, gràcies.
Adéu a tothom.
Adéu, adéu.
Bona nit.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre al Congrés.